Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola de Busguard, benvingudes i benvinguts a aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli que fem amb motiu de la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria. Gràcies per acompanyar-nos. Avui som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i tenim com a convidats al programa Monsenyor Romà Casanova, la senyora Lourdes Campi i mossèn Sabé Segura. Els qui tot seguit presentem. Monsenyor Romà Casanova és bisbe de Vic. Hola, bon dia, benvingut.
Bon dia a tots.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
També agraïm la presència de la senyora Lourdes Campi. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
És presidenta del Seminari del Poble de Déu. Gràcies també per ser aquí, eh?
Gràcies.
I mossèn Xavier Segura, hola, bon dia.
Bon dia.
És prevere a la diòcesi de Bilbao i és doctor en teologia. Què tal?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs nosaltres també, perquè sense vostès, com ja sempre diem, no podria ser possible el programa. Molt agraïts, eh? Monsió Querol portarà direcció del programa, l'Àlex Alcina a la producció. En Toni Huguet té a les seves bones mans el control tècnic. I Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho, presenta i condueix la taula de l'Evangeli.
Som-hi, doncs. Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs escoltem la primera lectura d'aquesta solemnitat, que és del llibre del Gènesi del capítol 3.
Després que l'home hagué menjat el fruit de l'arbre, el Senyor Déu el cridà i li digué: «On ets?» Ell li respongué:
«He sentit que passejàveu pel jardí, i com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat».
Li digué el Senyor Déu: «Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat el fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit de menjar?» L'home li digué:
«La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit d'aquell arbre i n'he menjat».
El Senyor Déu digué a la dona: «Per què ho has fet, això?» Ella li respongué:
«És que la serp m'ha enganyat».
El Senyor Déu digué a la serp: «Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals ferèstecs. T'arrossegarà sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà el cap i tu l'atacaràs al taló». L'home donà la seva esposa el nom d'Eva, perquè ella ha estat la mare de tots els que viuen.
Una escena prou coneguda i recordada per la comunitat creient. Per una banda, hi hem vist com el pecat ha trencat la relació amb Déu i entre l'home i la dona. Però hi veiem, sobretot, la gràcia, la promesa de salvació que conté. A partir d'ara tenen la paraula, senyors, senyora, contertulians. Qui vol començar?
Jo podria... Aquí m'he fixat, certament que es podria comentar moltes coses, però m'he fixat en la paraula por i veig que és una constant en l'Església encoratjar-nos a no tenir por. Jo aquí voldria dir no tenir por quan Déu crida. Jo sé que es podrien dir moltes coses, però a vegades la por paralitza, la por no ens deixa fer el salt a l'aventura de la fe. I sempre l'Església ens encoratja a no tenir por. En aquest sentit, jo crec que hem de ser molt valents. No perquè la força vingui de nosaltres, sinó perquè és Déu que amb la seva mateixa crida ja ens dona la força per viure aquesta aventura de l'Església.
Crec que ha quedat prou clar, però podria fer una definició del que vostè entén, en definitiva, el que l'Església entén per por en aquest context que parlem?
Sí, a vegades la por, quan algú sent interiorment la crida de Déu, o bé perquè la sent interiorment, o bé perquè ve a través de l'Església aquesta crida, tenim una por com a deixar tot allò que ens lliga. I, en canvi, doncs, la paraula de Déu i la mateixa Església en aquesta paraula ens crida un alliberament. Jo diria de no tenir por, abandonar-nos a Déu, perquè realment rebarem el 100 per 1. No sé si s'escau molt en aquesta lectura, però m'he fixat en aquesta
paraula. A veure,
què
diuen... Gràcies. Què diuen els altres contertulians? Senyor bisbe, digui.
Crec que sí, no? Crec que, primer que tot, que aquí en aquesta por que té l'home després del pecat original s'expressa aquesta manca de confiança respecte a Déu, i que és l'arrel del pecat original, és aquesta, no? I, al meu entendre, seria aquesta, no? Una entre altres, no? Que el que ha sembrat el maligne, la serp en el cor de l'home i de la dona, és la desconfiança respecte a Déu, com si Déu sigués aquell interessat solament en ell mateix i que no tingués amor per la seva criatura, i per tant aquest és el pecat, no? Dir que el que fan és desconfiar i trencar el pacte amb Déu, aquest pacte d'amor. I d'aquí neix la por, d'aquí neix la por que... També, per tant, seria lligant-ho en la realitat aquesta, no?
Sí.
El mateix que allò una persona, quan sent la crida de Déu en el seu cor, que li demana una cosa, apareix aquesta por perquè no acabem de fiar-nos del tot de Déu i, per tant, no ens abandonem a Déu. Lligat amb això que deia a l'ordre.
Sí.
Ho sent, Xavier?
Joan Pau II, a les seves catequesis sobre l'amor humà, que són unes catequesis poc conegudes, però extraordinàriament interessants i que s'estan revaloritzant molt, fa una reflexió sobre aquests textos que és molt interessant i també té una visió molt renovadora d'aquests textos que són tan coneguts, i explica com parla de la nuesa original, que és com una experiència dins la innocència original en la qual s'accepten els límits i s'accepta el pla de Déu i l'home es troba bé, content, feliç, el paradís, amb tot el que Déu li regala. En canvi, aquest canvi de perspectiva que ve amb el pecat li fa tenir com un nou coneixement, una nova sensibilitat, una nova subjectivitat. I aquí parla precisament de la por, parla de la vergonya, parla d'aquesta consciència diversa d'un mateix i vers l'altre, vers la relació amb Déu. Per això s'amaga de Déu, per això té por. I és una relació també de vergonya i de por davant l'altre. I és una reflexió molt interessant que també explica moltes de les coses que ens passen cada dia, no? Quan ens amaguem, ve a reflexar una situació en la qual també no estem segurs de nosaltres mateixos, no confiem en l'altre, desconfiem de l'altre. I després també la resposta de les persones, no? Sempre donant la culpa a l'altre, no? El pecat, la responsabilitat de les coses, no l'assumim, sinó que sempre hi ha la tendència, per una banda, amagar-nos, per una banda, no acceptar-nos a nosaltres mateixos, no acceptar els altres, i al mateix temps judicar els altres, donar la culpa als altres. Es trenca aquesta comunió de les persones, aquesta unitat i aquest ambient d'amor i d'unió que Déu volia per la humanitat i que quedava reflexat en el paradís.
Jo també veig aquí que Déu demana d'anar a fons. Sí, quan donem la culpa a un altre, podem fer-ho de donar-la. Però aquí, en aquesta paraula d'avui, se'ns demana una responsabilitat personal. Diu, per què ho has fet?
Exactament.
Sí, que convida també a anar a fons, no ens deixa doncs a mercè de les circumstàncies, sinó que cadascú de nosaltres és responsable d'allò que judiquem o d'allò que realment no fem bé, no?
Aquest text es pot aprofundir molt des de la psicologia i s'expressa molt això, no? Aquest també com una visió de Déu, com Déu vol que entrem dintre de nosaltres, que veiem per què fem les coses, per què hem perdut aquesta innocència, per què hem perdut aquesta unió amb els germans, també amb Déu, que anem a fons i reflexionem sobre la nostra vida per retrobar la nostra posició. No és la pregunta de Déu, on ets, no? Déu s'estranya perquè ja no ens troba, ja no sap on som, potser nosaltres tampoc no sabem on som, però Déu ens ajuda a resituar-nos. Per què? Què t'ha passat? Què has fet? Per què estàs així? Per què has fet això? Que anem a fons sobre la nostra pròpia vida.
Però vull dir que és bonic veure que Déu no solament vol que el coneguem a ell, que també, sinó que ens coneguem a nosaltres. Sí, per què ho fem, no? Una responsabilitat humana, personal. I després també aquesta vergonya, de quina vergonya es tracta? Què vol dir això, no? És una...
Jo penso que aquesta vergonya que apareix, em sembla, que apareix en el moment en què l'home trenca la relació amb Déu. Quan no accepta que ell mateix i la dona que té i el món que té és un do d'ell. És la gran, és aquest del pecat també, aquesta realitat, no? Jo crec que el maligne el que fa col·locar en el cor de l'home aquell no en servia, és a dir, no servia a Déu, no reconeix a Déu. I, per tant, ja no és tant que l'altre és un do, sinó que jo el que vull és servir-me de l'altre, no? I també això seria respecte a la dona, respecte a l'home, respecte a la mateixa creació, tot el que ens envolta. I crec que això és de gran actualitat, una actualitat immensa en aquest moment, no? Aquest moment també de... Aquest moment que parlem tant del tema ecològic i això, també és un tema, no? I aleshores també descobrir que tota la creació és un do de Déu. I no és la realitat que jo puc treure tot el suc, si el contrari, no? Si no trauré més.
Proposo, si els sembla, que escoltem la segona lectura i tal vegada podríem reprendre aquell fil que diu el senyor bisbe. Vostès tindran la paraula. Una segona lectura que escoltem ara tot seguit és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol primer.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha venit en Crist en tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegia en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants i reprensibles als seus ulls. Però ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu estimat. En ell hem rebut la nostra part en l'herència. Ens havia destinat al designi d'aquell qui tot ho du a terme d'acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança.
Un himne de gran riquesa teològica que s'inicia amb una acció de gràcies per l'obra salvadora de Déu, on queda palesat com Déu elegeix els seus, o sigui nosaltres o tots els que ell ha triat o tots els que volem seguir Déu i Jesús concretament, per a la seva obra salvadora. Parlem-ne, perquè aquí hi ha molt contingut teològic.
Primer que tot, clar, no oblidem que avui és la festa de la Immaculada de Maria. Per tant, és aquesta santedat de la criatura humana, de Maria, aquella que mai el pecat ha tocat el seu cor, i com a gràcia de Déu especial, en raó de que ha de ser la mare del Verb de Déu, del Fill de Déu, ella no, ni tan sols el pecat original ha entrat en el seu cor. I per tant, és aquest designi de Déu que ens llegia abans de crear el món perquè fóssim sants. Per tant, Maria es compleix amb escreix i es compleix del tot aquest designi de Déu que és la santedat.
I aquest pla de Déu, no?, que és benedicció, que és Déu, ens fa el do, ens fa el do de tot, de la creació, dels seus béns, de les seves gràcies, de la seva vida mateixa. I això també es veu un contrast molt gran amb la lectura que hem escoltat en primer lloc, no? Per una banda, aquí s'està parlant de la benedicció de tot el que Déu ens dona, i en canvi, a la primera lectura hem parlat també d'aquell pecat original, d'aquella distància que l'home pren vers el pla de Déu, allunyant-se del pla de Déu, desobeint, i d'aquesta manera, diguem, aquesta benedicció queda com conferida, no? No diríem destruïda, perquè, en certa manera, i ens ho està dient en aquesta segona lectura, la benedicció, l'herència, tot el que Déu ens vol donar, ens ho continua volent donar, depèn de nosaltres, no? Ara ho hem de trobar en Jesucrist, ara ho hem de viure, ara hem de rebre aquesta herència que ell ens vol regalar amb el seu fill, no?, de tots els seus béns, en el sentit i en la mirada innocent i dels inicis que ell havia pensat, no?, un bé per tot l'home.
Viure en l'Església i per l'Església, jo crec que és un bon negoci, perquè aquí la lectura ens parla d'una herència. Sí. Jo vull explicar una petita experiència personal meva, que és real. Quan vaig sentir la crida al seminari del Poble de Déu, jo sóc del Bisbat d'Urgell, i els meus pares m'havien deixat en herència la rectoria que havien comprat d'aquest poble, no?, de Mossa de Cerdanya, que és on vaig néixer jo. I clar, els meus pares em van dir, si vas a l'església, si vas a aquesta comunitat, et desheredarem, perquè, esclar, ja ens deixes, Jo dic, molt bé, molt bé. I o sigui, la meva herència era una rectoria. I després jo a vegades faig broma perquè dic, vaig perdre una rectoria, però ara tinc 100 rectories, no? I no perquè siguin meves les rectories, però sí que en el servei
que fa ús per servir l'església.
O sigui, el Semià Poble Déu, que sí. Som a les parròquies, sí. Doncs a cada parròquia on som tenim una rectoria, que jo moltes vegades en diàleg amb els bisbes de les diòcesis em toca gestionar, em toca doncs veure clar com ho fem, no? Vull dir que és una cosa graciosa, és una experiència personal meva, que d'avui dia aquí també perquè els oients es fiïn del Senyor.
O sigui que ha fet negoci vostè.
Jo he fet un bon negoci, sí, sí. Els oients que es fiïn del Senyor, que quan els crida, molt si bé, encara quedessin bé. 5, el Senyor els hi donarà 100, no? O sigui, és aquesta herència que ens proposa aquí també Sant Pau.
I aquest negoci gran, el negoci gran és el de la santedat, eh? És que, sí. Perquè ser sant no vol dir res més que complir la voluntat de Déu i, per tant, entrar en la dinàmica de la felicitat plena, que és complir la voluntat de Déu, el que Déu vol de nosaltres. El designi de Déu vol que siguem feliços. I és aquest el que expressava abans, Xaver, no? Dient això, no? El pla de Déu és l'home que sigui feliç, l'home trenca amb el pecat, però Déu altra vegada fa el seu plan i envia el seu fill per altra vegada per nosaltres refer aquesta obra. I sempre guardant el cor de l'home, que encara que estigui ferit pel pecat mai està destruïda aquesta naturalesa, no? Sinó que sempre està cridada a la felicitat que Déu vol, no?
Però quina és aquesta felicitat que Déu vol? Perquè alguna persona que ens escolta, que l'escolta vostè ara, pot pensar, sí, però jo voldria fer sempre el que vull i jo seria molt feliç així. Posem els paràmetres d'aquesta felicitat, si li
home,
sembla.
La felicitat vol dir complir la voluntat de Déu. El que està clar és que el cor de l'home està pensat per a Déu i és feliç quan viu en la veritat i en l'amor. I per tant,
exacte,
per això, no? I aleshores, quan la persona cerca Déu i ho cerca sincerament i amb un cor gran d'acceptar-lo, aleshores és feliç, no? La felicitat és aquesta, no?
Jo crec que la felicitat també està en un realitzar profundament els desitjos, els anhels més profuns que tenim al cor, no? Però moltes vegades aquests anhels estan una mica deformats per les circumstàncies, per l'ambient en el que vivim, per tota... Per els fruits d'aquella primera lectura que hem escoltat abans, que ens han portat a una subjectivitat, a un egoisme, a un tancament, i posem els nostres desitjos en una... el que l'Església sempre ha dit, en una... en un desig desordenat, que és la concupiscència, que en el fons ens porta a no viure una satisfacció i una plenitud. I jo crec que el missatge, l'herència, el que Jesús ens vol regalar amb l'Evangeli i amb l'Església, és il·luminar el nostre cor perquè cerquem la realització dels desitjos en l'amor de Déu, que és l'únic lloc on els podrem realitzar, que és trobar aquesta fraternitat i aquella unitat que cerquem, que desitjaríem. És realitzar la nostra vida a l'amor, que això tothom ho tenim a dins. El que passa és que quan ho busquem d'una manera equivocada, no ho trobem. I això també arreu, després veiem les conseqüències dels fracassos de tantes vides, de tantes circumstàncies.
Em fa pensar ara en un salm que diu «Sigui el Senyor la teva delícia i et donarà el que desitja el teu cor».
Exactament.
Justament, i clar, a vegades ens manca la primera part, no? De dir que el Senyor no és la nostra delícia, però com ho podem entendre avui dia, que el Senyor sigui la nostra delícia? Què diria vostè, senyora Campi?
Bueno, això no és una cosa que es pugui entendre abstractament. Jo crec que quan t'endinses en el camí de l'Església, la mateixa Església té una pedagogia que fa purificar el cor i aquesta mirada interior que deia mossèn Xaver, i és en el camí de l'Església que tu vas trobant tota aquesta dinàmica, tota aquesta alegria, tota aquesta felicitat, no?
Certament. És una pista.
Ens hem de comprometre perquè, clar, Déu és una cosa molt concreta, no? Que és un servei a l'Església on l'Església et demana cadascú la seva vocació.
Aquest compromís, com ha de ser, senyor bisbe? Què passa? Perquè els joves... Molts joves no volen comprometre's i molts adults tampoc.
Perquè no coneixen
vostè com a pastor de l'Església de Vic, què hi veu aquí?
Perquè no coneixen a Jesús. Jo crec que el tema clau és conèixer a Jesús. Qui el coneix no pot fer res més que estimar-lo. I el repte nostre és aquest, el repte com a pastors i com a Església i com a tots evangelitzadors, és a veure com podem fer que Crist sigui conegut i sigui estimat. Això és l'important, és donar a conèixer a Jesús. I és el repte que tenim fort, que el que parlem des vegades d'aquesta nova evangelització, com tornar altra vegada a anunciar l'Evangeli de Crist entre nosaltres, el tema és aquest.
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli. Ara hem de parlar de Maria, un Evangeli que és de Sant Lluc i del capítol primer.
En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué:
Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.
Ella, estorbant, sentia aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué:
No tinguis por, Maria, Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi.
Maria pregunta a l'àngel:
Com pot ser això, si jo no tinc marit?
L'àngel li respongué:
L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.
Maria va respondre:
«Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules».
I l'àngel es va retirar.
Uns versets on se'ns relata la vocació de Maria a ser mare natural del Messies i mare en la fe del nou poble, que és la comunitat de Jesús. Home i Déu alhora, Salvador nostre. Certament que hem d'extreure doncs, el missatge teològic que hi ha en aquesta lectura, però quan vostès ho vegin oportú, a mi m'agradaria demanar-los com hem de viure o com haurien de viure els cristians aquesta experiència de Maria, salvant les distàncies, s'entén. Tenen la paraula a partir d'ara. Qui vol començar? Senyor bisbe? O...
Senyor bisbe.
Comença la dona.
Comença la dona.
Senyora Campi, digui.
Jo crec que Maria no és molt distant de nosaltres, sinó que és veritat que ella és la Immaculada i en això sí que som diferents, però l'Església ens ha concedit el seu perdó i en aquest cas doncs, també podem disfrutar de la gràcia com ella. Jo crec que Maria s'ha fet tan present i tan humana que crec que ens podem identificar plenament amb ella. Per exemple, ens podem identificar en això que diu ella, soc l'esclava, o sigui, en aquest fiat, aquest fiar-se, com hem anat dient tota l'estona avui, no? Aquest fiar-se de Déu, i que en aquest fiar-se, o sigui, ella parla d'esclavitud, però jo crec que en aquesta esclavitud hi ha la llibertat, hi ha l'alliberament. O sigui, si ens... és un joc de paraules, però fent-nos esclaus de la paraula de Déu, ens tornem lliures, doncs podem tastar l'autèntica llibertat. O sigui, jo crec que la dona té un paper molt important en aquest ser mare dels vivents, no? En aquesta maternitat universal que no solament som mares físiques, sinó també que tenim el do, com diu Joan Pau II, no? De tenir aquesta maternitat per a tots els homes i totes les dones del món, maternitat també espiritual. Aquesta fecunditat.
Sí, Maria és la nova Eva. Si a la lectura d'avui parlàvem del pecat original, apareix aquesta relació d'Adam i Eva i el diàleg amb Déu, aquí Maria apareix com la nova Eva, aquella que canvia la cosa. És la que canvia la desconfiança en confiança total, confiança i abandonament total en el Senyor. Aquest facis en mi segons la vostra paraula, que es compleixin en mi les teves paraules, és aquella actitud de Maria, de que ella s'oblida d'ella mateixa, no apareix per a res ella, sinó que sempre és el que vos voleu, oblidar-se d'ella mateixa i donar-se al Senyor. I a part també, expressar que ella, la confiança significa fer un xec en blanc, perquè ella tampoc no tenia experiència què significava ser la mare del Senyor o la mare del Messies. Ella un abandonament total i ple, no? Amb tots els perills i les coses que podien entendre, els mals entesos, ella s'enfia totalment del Senyor, que el Senyor que la crida obrirà camins. És aquesta confiança total i plena. Però també mateix apareix també, jo crec que també apareix una actitud de Déu que torna a refer altra vegada la seva història, sobretot en Jesús, el seu fill, però també en Maria, plenament humana, com també és plenament humà Jesús. I Maria és aquella en la qual apareix el Senyor demanant-li i amb confiança, demanant-li si ella dona resposta a allò que el Senyor vol. I aquí apareix també la gran idea fonamental que la salvació és un do de Déu, però ningú salva si no accepta aquesta salvació. I aquesta és la fe que accepta i que vol dir confiança en Déu. Maria és model també per nosaltres d'acceptació de la voluntat de Déu.
Aquesta experiència de Maria, que és una experiència com un itinerari de confiança, no? Que Maria venç la por que tots tenim, aquesta por que ens ve també de la nostra tendència a desconfiar, que ve del pecat original, per dir, com hem vist a la primera lectura, i en canvi que va avançant en una confiança, no? No tinguis por, Déu t'ha concedit el seu favor. És Déu el que pot actuar amb nosaltres. Nosaltres cal que hi confiem, no? Que confiem en ell, que sapiguem també que posem aquesta esperança i aquest desig també en ell, no? I ens fa entrar en una experiència que avui és una mica... que va contracorrent, no? Que és una experiència de l'obediència. Això no està de moda avui, no? Avui més aviat volem ser lliures i volem que no ens oprimeixin i que si algú ha de treballar, que sigui un altre. I en aquesta societat que ens envolta, que moltes vegades d'una manera superficial ens va ficant interiorment una sèrie de missatges que no construeixen la persona, sinó que més aviat la van com desfent, diria jo, amb aquesta falsa llibertat. Maria ens està mostrant això, que hi ha una obediència
que porta a l'autèntica llibertat, no? Que és una obediència també d'assumir la realitat, de donar la vida, d'estimar, de ser generosos, de fiar-nos de Déu, de treballar, de fer el que faci falta per anar endavant. Això sempre suposa com una mena de mort a nosaltres mateixos, que Maria expressa d'aquesta manera, no? L'esclava del Senyor, no? Però aquí hi ha una experiència espiritual fonamental, no? Que és una esclavitud que porta a l'alliberament.
Sí. No, només volia dir que és també que ens hauríem de fixar en que allò que és impossible pels homes és possible per Déu, perquè això ens fa fer un salt considerable, en el sentit de que ja no tenim cap excusa ni hem de tenir cap problema, sinó que encara que nosaltres veiem que no és possible per nosaltres qualsevol cosa dins l'Església, Déu sí que ho realitza.
Què ens manca fer, potser, per fer-ho, per creure-ho? Que Déu li és possible tot.
Potser estem massa acostumats a mesurar les nostres pròpies possibilitats o talents, i en canvi, amb Déu, tot això es multiplica.
És que Maria ens dona un senyal d'una fe extraordinària.
Sí, però vaja, nosaltres també ho podem fer.
Per això.
Gràcies a l'Església que ens ho proposa i que ens dona la força. Sí. No som immaculats, però per la gràcia de l'Església...
Sí, som perdonats.
Som perdonats, exactament. Perdonats. Sí.
Tots som perdonats, eh?
Podem gaudir de la gràcia novament, sí, en el perdó, no?
La gràcia que ens obre Déu, a l'obra de Déu en nosaltres.
Sí.
I és la clau, una clau també del nostre món, no? Aquest món, ja fa segles, sota aquesta Europa, de manera filosòfica i de pensament, és un món que està presentant a Déu com l'enemic de l'home i a més l'enemic de la llibertat de l'home.
Sí.
I això, aquest redescobrir i fiar-nos de Déu, això és fonamental per reconstruir també la realitat humana nostra, comencem per aquí, no? Però quan l'home es tanca a Déu, es construeix un món sense sentit i...
sense esperança.
Aquella imatge que deia el papa Joan Pau II, el papa Benet XVI, al Bundestag a Alemanya, quan va dir això, d'aquests parlamentaris, no? Diu, un món sense Déu. I aleshores, l'home és capaç de construir un món, tipus un búnquer, en què dins hi tenim tot, llum artificial, tenim també climatització especial, però tenim finestres per mirar. I això crec que és, aleshores, si l'home es tanca, sí que pot construir un món aparentment, però en canvi és un món fals i tancat i a la llarga és contra ell mateix. No? Quan és capaç d'obrir finestres i de mirar la realitat i amb ulls nous, també descobreix Déu que com a gran realitat, font de totes les coses.
Però requereix una experiència de pobresa també per part de la persona, sí. Perquè si ja ets ric, ja tens de tot,
sí.
No només diners, sinó tot el que podries desitjar materialment, ho tens, potser no et planteges que necessites Déu. Què li sembla?
No, però en el fons del cor tothom necessitem a Déu, eh? Perquè que ho tinguem tot, no tenim res, si no tenim Déu i no tenim el sentit de la vida.
I Déu usa la seva pedagogia.
Això sí, que és molta paciència.
I al llarg de la vida...
amb nosaltres.
Es va fent de sants.
Sí, per això, molta paciència en cadascú, eh? I sempre espera el Senyor, sempre ens espera.
Sí, sí, sí.
I quan es troba persones com Maria, pot realitzar els seus plans, no? Perquè són espais en els quals la paraula es fa carn, es compleixin en mi les teves paraules, no? La paraula es fa vida, es fa carn en nosaltres. Quan nosaltres confiem com Maria.
Molt bé, doncs, aquesta sintonia de fons que ens posa el nostre tècnic, el Toni Huguet, doncs vol dir que hem arribat al final del nostre programa, que hem tingut mitja hora per comentar per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, les lectures d'aquesta solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria. Agraïm als nostres contertulians la presència al programa. Moltíssimes gràcies, Monsenyor Romà Casanova.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, senyora Lourdes Campi.
Gràcies.
També a vostè, mossèn Xavier Segura, gràcies.
Igualment.
I també doncs, dir-los que ens retrobem amb vostès novament aquest diumenge, però abans d'acomiadar-nos, també dir-los felicitats a les Concepcions, Conxites, Immaculades, Immes. Gràcies, a reveure. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.